me importar a ti que ya no sientes nada. Ya no te hagas la idea. Decir que no me quieres, dime algo que te crea. Ay, 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 muchacha.
Pasarte la burra entera, na, 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 na. Tatuarte la Biblia entera no te va a ayudar. Olvidarte de un amor que no se va a acabar. Puedes estar con todo el mundo.
Molt bon dia, Sabina Scrits.
I molt bon dia, que som molt cantadora.
Portaveu de l'equip de govern. Recordem que ahir vam tindre ple ordinari, el del mes de març, que s'ha avançat perquè divendres és festa. I
a més un ple ordinari, jo crec que molt satisfactori, perquè crec que va ser tot aprovat, crec que no va quedar res sense aprovar-se. A més vam tindre declaracions institucionals, mocions aprovades per tots o per part de la majoria. Va estar molt bé, la veritat és que va ser un ple d'estos que dius, bueno, estem avançant.
Bueno, la casa de parts vostès la van recolzar.
Efectivament, nosaltres com, vamos, nosaltres clar que la vam recolzar i continuarem recolzada i sol·licitant-la a la Generalitat, perquè crec que ha de ser, és un pas més per avançar per a la millora de les dones en el moment tan important com és el moment del part.
Me recordava això perquè ahir la regidora de Compromís va parlar de que la casa de parts, el Partit Popular no va, la va recolzar i tampoc Vox, i pensava, com vostè deia, així quasi tot aprovat, clar, tenen el vot favorable del Partit Socialista, però tant.
A més és que jo crec que és important recolzar aquesta casa de parts, com l'hem recolzat. Primer, perquè va ser una proposta que va eixir del govern del Botànic en l'anterior legislatura, i que en primer lloc se pensava que aquest govern del PP i Vox anava a tirar endavant, i ara pues ens sorprèn que no ho facin aixina. Jo crec que tirar enrere i buscant excuses de mal pagadors pues no és lo millor, no? Jo crec que n'hi ha diners pa lo que se vol, i jo crec que el que ha de fer el Partit Popular és esa línia que feia el govern del Botànic, que és uns impostos progressius, que aquells que més tenen més han de col·laborar, i els que menys tenen són els que menys han de pagar d'impostos, i en aquests impostos invertir en allò que és important per a les persones. I jo crec que és molt important tant per a les mares com a les pares, sobretot per a les dones, que són les que han de, en aquest cas, parir, per a tindre, que tenen les millors condicions en l'Hospital La Plana, però seria un pas, un millor pas, tindreix a casa de parts avalat per els professionals i també per les pròpies dones.
En aquest cas van recolzar la de Compromís, també van recolzar una de les propostes de Vox que no va recolzar Compromís, com era aquesta declaració dels parants.
Jo crec que la voluntat sempre del Partit Socialista, del grup municipal socialista, ha sigut recolzar el parany. És una tradició de la nostra terra, i dintre del marc que n'hi ha en aquests moments, pues continuar recolzant-lo, recolzar les nostres tradicions, és recolzar els nostres arrels i la nostra història. Jo crec que ahir a Paval i els paranyers sempre ens van a trobar, perquè sempre hem estat al seu costat.
I per les que fa les del Partit Popular?
Bueno, també les vam recolzar, vam fer una declaració institucional per a recolzar a la ceràmica, al sector de la ceràmica, en aquest tema de les subvencions i de les ajudes. Nosaltres sempre anem a estar al costat, com hem estat sempre. Nosaltres ens dona igual qui governa en Madrid i qui governa en València. Siga qui siga, en Madrid governa el Partit Socialista, aleshores en Coalició en Sumar, aleshores ens dona igual si governa el PSOE. Nosaltres el que volem és que s'ajude a les empreses de la ceràmica, a este sector tan important de la província de Castelló, i si hem de reclamar al govern de l'Estat, governe qui governe, i en este cas Pedro Sánchez, anem a reclamar a Pedro Sánchez, al govern de l'Estat, que ha d'ajudar al sector ceràmic, que és un sector molt, molt important per a la província de Castelló i per a la ciutat de Vila-real.
I quan parlem de la ciutat de Vila-real, també hi se bo per als comerços, que també l'han recolzat.
Clar que l'hem recolzat, perquè, primer, que estem al costat dels comerços des del minut 1, des de que van començar a governar en coalició en l'any 2011, que hem avançat moltíssim i que no hem de parar d'avançar. Per això hem recolzat la moció del Partit Popular, perquè estem treballant i volem escoltar també i millorar en ese avanç cap als comerciants i als comerços de la nostra ciutat. Jo crec que ahí ens trobaran sempre en positiu, en millorar tot allò que faig avançar a la societat, al conjunt de la societat de Vila-real, van a trobar-nos, sense oblidar que nosaltres no hem deixat de treballar i s'ha millorat moltíssim. I bueno, la regidora de Comerç, en aquest cas, Anna Torres, ho va explicar en la seva intervenció, tot allò que hem anat fent durant aquests anys per a millorar el comerç. La situació del comerç és complicada.
Veiem tant de consens i la veritat és que va ser un ple rapidet, àgil, mm-hmm. i on se va recolzar pràcticament tot entre uns partits i altres, va eixir tot endavant. Clar, bueno, anem a les preguntes, perquè nosaltres sempre volem saber un poc més. Miren, jo hi ha un moment en què Irene Herrero, la portaveu de Vox, els pregunta, es parla de la policia local, i jo veig que vostè se sorprèn, i també l'alcalde, quan li diu que els 6 mesos, que la policia local porta 6 mesos sense cobrar les hores extres i la productivitat.
Molt bé. En el mes de novembre vam liquidar totes les hores i tota la productivitat fins al mes d'octubre, el 31 d'octubre. És a dir, que vam liquidar tot el que se devia en productivitat i en hores, no sols a la policia, sinó a tots els funcionaris, perquè a mi m'agrada parlar de tots els funcionaris, no sols de la policia, perquè també tenen dret de cobrar les hores i la productivitat la resta de funcionaris de la casa de l'Ajuntament de Vila-real. Aleshores, és cert que se va liquidar les hores i la productivitat fins al 31 de desembre. És a dir, 31 d'octubre. Gràcies per rectificar-me. 31 d'octubre. Aleshores, què falta per pagar no sols a la policia, sinó a tots els funcionaris de la casa? Falta per pagar la productivitat de l'últim trimestre, octubre, novembre i desembre.
Sí,
vale?
Sí.
I després...
Octubre està cobrat o... Hasta el 31 d'octubre...
No, en novembre se va pagar... totes les hores i la productivitat hasta que s'havia presentat hasta el 31 d'octubre.
Vale. Octubre està cobrat.
Octubre, no, la productivitat no. Crec que les hores. La productivitat no, perquè la productivitat és cada 3 mesos.
Cada 3 mesos.
La productivitat és octubre, novembre i desembre. Uh-huh. Vale? Molt bé. En novembre se va pagar això. I ara què falta? Tant als funcionaris com a la policia. Es falten les hores
de novembre,
desembre, gener i febrer. I la productivitat de octubre, novembre, desembre, gener, febrer i si n'hi ha març, perquè clar, març encara no l'havem finalitzat, vale? Jo, si no recorde mal, és aixina, perquè se va pagar en la nòmina de novembre.
Val, en la nòmina de març anirà algun d'estos pagos?
No, en la nòmina de març van les ajudes socials. I no sé si arribàvem, crec que no arribàvem, a l'increment del 0,5%. Vale? Aleshores, si no arribem ara per la nòmina de març, uh-huh. en la nòmina d'abril pagarem l'increment del 0,5% i les hores. Per què no s'han pagat abans les hores? Molt bé, perquè ara també tenim que recalcular en les noves tables retributives. Se tenien que aprovar les tables retributives i en aquests imports pagar les hores. Més el 0,5%. És que és més complicat del que pareix, perquè clar, ara ese 0,5% que tenim que recalcular és sobre el 2023 i els mesos i tot l'any del 2024, per incorporar-lo a les nòmines. Aleshores, no és tan fàcil d'apretar una tecla i dir, vaig a pagar les hores, no sé si vaig a pagar la productivitat. No és tan fàcil. A mi m'encantaria que fos aixina de fàcil, però no és tan fàcil. Quan... Jo des d'ací demané disculpes als funcionaris de l'Ajuntament de Vila-real, entre ells a la policia, per no anar al dia a dia com s'agradaria.
I
a més me sent responsable perquè jo sóc la regidora de Recursos Humans, entre altres.
Quan parlarà l'alcalde que gràcies al PIE, és a dir, tindran més liquidez per a poder abordar aquests temes, l'haurem tingut igual? O gràcies a aquest plan del 20% més tindrem més liquidez per a pagar tot això?
No, no. La liquidez, l'alcalde se referia per al pressupost del 2024. Els diners per a la productivitat, per a les hores i tot això, del mateix capítol 1 se van pagant.
Uh-huh. Altra cosa que també li va preguntar va ser aquesta plaça que queda lliure, quedarà lliure quan se jubile el jefe de Servei Municipal d'Esports. Miren, l'alcalde va explicar que se'n pot nomenar una persona i que hi hagi un període de transició i que...
Ara ho explico jo perfectament.
Vale.
Se jubila un funcionari, vale? Se jubila o no un funcionari. Aleshores, si s'aplaça fins que no se jubile el funcionari, és a dir, dona igual que el funcionari se jubile d'ací un any, queda cinc mesos, queda ací tres. Fins que no arriba el dia en què és efectiva la jubilació, tu no pots traure oposició i s'aplaça. Uh-huh. Què passa? T'has jubilat, ja s'ha jubilat, s'ha quedat lliure la plaça. En el moment que se queda lliure la plaça, tu ja pots començar el procés selectiu. El procés selectiu és l'oposició o el concurs d'oposició. ¿Vale? Què passa? Que el que pots fer mentre se fa aquest procés selectiu perquè aquesta plaça no se quede lliure, pots fer un nomenament accidental d'un altre funcionari, nomenar-lo accidentalment, només per un any, màxim un any, que és el període que tu tens per atraure la plaça, perquè una plaça no dius trag el concurs i al mes següent la tens coberta, no? Un procés selectiu té un reglament, unes normes que s'han de complir.
Sí.
Aleshores se pot fer això. Però fins que no se jubile, no se pot traure la plaça a concurs, oposició o a oposició.
Sí, jo li pregunto per desconeixement. El procés de documentació és molt farragós o...?
Ho contesto en seguida. És llarg. Per què? Perquè, primer, la plaça s'ha de quedar lliure. Una vegada la plaça se quede lliure, s'han de publicar les bases, has de donar un temps per si algú recurrís les bases, després has de publicar per a que la gent se puga presentar, s'ha de publicar la llista d'admesos i una vegada publicada la llista d'admesos i ja està també el tribunal, aleshores es comença l'oposició o el concurs oposició, és a dir, el procés selectiu. Uh-huh. L'examen, el concurs en els mèrits, després també tens període una vegada estiguen aprovats i estiga tot acorde, també tenen els que s'han presentat el temps per alegar, etc, que no és una qüestió d'un mes.
Sí, només...
els processos selectius menys de 6 mesos no duren.
Li han demanat que s'espera en aquest cas i en aquest període de transició se pot nomenar una persona durant un temps, que és el que vostè acaba
màxim
de dir.
Màxim un any, màxim.
Hasta el concurs de la plaça. El concurs de la plaça pot ser intern o públic?
Segons l'oferta d'empleo públic, si pot ser intern, que seria un concurs oposició, és a dir, també hi ha proves selectives, se presenten els funcionaris de carrera i fan les proves que tinguen que fer, després són el concurs de mèrits, és a dir, els mèrits, i sí, i pot ser oposició al carrer o pot ser concurs oposició dintre de la casa, dels funcionaris de carrera. Esta plaça d'esports no tinc ni idea. No tinc ni idea en quina classificació està, ni com, ni de quina manera. No.
Però cada una té la seva classificació.
És que no ho sé. Això jo és una qüestió que no li puc contestar perquè no vull que enganyar-me, que després me diuen, és que vostè va dir... No, no, no. Jo quan no sé una cosa, contestar-la al 100%, preferís no contestar.
Uh-huh. Altra de les coses que també em va cridar l'atenció va ser... Bueno, Compromís va preguntar sobre la vigilància, en aquest cas policial, dels parcs, perquè hi ha grups que s'adjunten i consumissin substàncies il·legals.
Ja, jo crec que hem de dir per davant que tenim una policia excepcional, uh-huh, que una policia que té premis, una policia que treballa moltíssim i que jo estic segura que si n'hi ha problemes puntuals i la regidora, i en aquest cas la regidora de policia, se va prendre nota, pues actuarà com ha d'actuar la policia.
Després la crítica constructiva, perquè, bueno, en aquest cas va ser Santi Cordell el que va dir el fet de que aquestes xarxes de la policia que tan bons consells donen a la ciutadania pogueren estar fetes en valencià, si poguera haver algú de normalització que recolzara a la policia.
Jo estic segura de que sí, a més prenem nota i n'hi ha que posar-lo clar en les dues llengües oficials al País Valencià, el castellà i el... I per supost, el valencià. I dic això per una qüestió, perquè com ara en este govern de dreta i extrema dreta que tenim a la Generalitat Valenciana, al govern del senyor Mazón i de Vox, hem de defensar la nostra llengua, hem de defensar el valencià, perquè jo crec que n'hi ha un atac frontal contra la nostra llengua, i la nostra llengua, igual que el castellà, s'ha de defensar. Jo sempre dic una qüestió. El castellà el parlen milions de persones. Uh-huh. El valencià tenim el privilegi de parlar-lo en la nostra terra, en el País Valencià. Aleshores, hem de protegir-lo per a que no se convertisca en una llengua morta. Perquè si no protegisses la teua llengua, els teus arrels, què passa? Què fem? Aleshores, clar que sí. I aquest atac frontal contra el valencià que està fent el Partit Popular i Vox, n'hi ha que lluitar contra aquest atac frontal i defensar la nostra llengua.
Uh-huh. Després va ser el torn del Partit Popular, qui va parlar, bueno, van començar parlant quan rebrien les ajudes les associacions, en aquest cas va parlar d'Aciobi, l'alcalde va dir que té 52 associacions, però no, 68 acords.
68 acords. No, n'hi ha 68 convenis. Uh-huh. Molt bé. Què passa quan no s'aprova un pressupost? Que se prorroga el pressupost anterior. En aquests moments tenim el pressupost prorrogat de l'any 2023. Què passa quan se prorroga un pressupost? Que els convenis i les subvencions no se prorroguen. I aquest capítol, aquests capítols de convenis i dels convenis i de les subvencions, no se prorroga. És a dir, que dintre de la pròrroga del pressupost no n'hi ha cap conveni. Per això, en aquests moments, no n'hi ha cap conveni.
Signat cap conveni. Signat. Però si han fet aquesta modificació de crèdit...
Estem treballant en una modificació de crèdit...
Dels remanents.
Dels remanents, amb els remanents. Estem treballant en ella, no la tenim tancada, uh-huh. Per a poder anar treballant i avançant fins que tinguem el pressupost aprovat.
I en este remanent que vostès han aprovat, aquests diners els empleen
per a... En la liquidació del pressupost van haver uns remanents, uh-huh. I aquests remanents, el primer que n'hi ha que garantir és les obligacions que té l'Ajuntament.
Diàries.
No, les obligacions que té l'Ajuntament vol dir els deutes dels anys anteriors. En aquest cas, les factures de la famosa 413, i si n'hi ha més obligacions, pues en aquest cas, si n'hi ha obligacions en els treballadors o si n'hi ha altres obligacions, com puguen ser sentències urbanístiques o allò que tinguem obligatori. Què vol dir això? Que ni són remanents, que vol dir que nosaltres els diners els teníem, el que passa és que no se van gastar per els motius que foren, perquè no s'havien executat els gastos, tenim aquests diners. I en aquests diners el que farem serà liquidar la 413, liquidar totes les obligacions que té l'Ajuntament en aquest moment, a fins al 31 de desembre, i en els estalvis, perquè són estalvis, fer aquesta modificació de crèdit.
Sí,
no sé si m'ha quedat clar.
Sí, la 413, perquè la gent sàpiga.
La 413 són les factures d'anys anteriors que no se van pagar en el seu moment i que ni els remanents se pagaran.
Val, i quedarà...
Se tindrà que fer una incorporació de crèdit en les partides pressupostàries i una vegada estiguen i sa incorporació de crèdit, pues anar fent les relacions de despeses, que és el que fem diàriament per anar pagant les factures ordinàries d'aquest any, i abonar-se les factures el més aviat possible. Jo sempre dic que no m'agrada dir fetges exactes perquè no m'agrada enganyar-me, però bueno, abans de que finalitzi el mes d'abril volem que estigui tot liquidat i qui treballa ha de cobrar i qui fa la despesa ha de pagar. I jo crec que les empreses que treballen per a l'Ajuntament descansaran, però li puc assegurar que l'equip de govern i la regidora d'Hisenda, esta que es parla, és la que més descansarà perquè és el que jo vull pagar i és el que vol l'alcalde i tot l'equip de govern, pagar allò que se deu, que és el que és que han treballat, han de pagar, han de cobrar, perdó.
en este cas se parlava de no de depurar, sinó de classificar per categories.
De classificar les factures. Per què? Perquè cada factura té una peculiaritat i així estem parlant de 1.100 factures. N'hi ha ja factures que tenien contracte, que venien de contractes de l'últim trimestre de l'any o de l'últim mes i se s'anaran pagant. I se s'anaran pagant. En aquests 3 milions i mig d'euros que s'han pagat des de gener fins a principi de març o mitjà de març, jo crec que a principi era fins a la primera setmana de març, ahir n'hi havia factures de l'any passat que com tenien contracte i tenien crèdit s'han pagat de forma ordinària i ja està. De la resta de les que no tenien crèdit poden haver factures que en aquest moment no tenien crèdit però en factures normals o tenien una RC i no va arribar la RC a tramitar-se o n'hi ha factures que no tenen procediment i aleshores segons la característica de les factures se fa un conjunt comptable o un altre conjunt comptable. N'hi hauran conjunts comptables que tindran que ser, se pagaran en resolució d'alcaldia, unes altres que seran ordinàries i unes altres que tindran que passar per pleno. I en el moment de que passen per pleno, al dia següent, com va passar en la guarderia El Solet, i ese mateix dia s'havia fet la transferència.
En este cas, vostès diuen que un dels retrats d'esta classificació de factures era perquè no tenien personal qualificat.
No, qualificat no, això no és així. L'oficina pressupostària té 5 places. Va haver un moment que només ens van quedar de 5 places en 2 places. Claro, fer la faena de 5 persones entre 2 persones és pràcticament impossible. Impossible. Hem anat posant personal, però és personal que entra de nou. Aleshores, aquesta persona, qualsevol persona que es comença per primera vegada en la seva feina, ha de tindre un temps d'aprenentatge per a ficar-se al dia a dia. En qualsevol lloc de treball, de qualsevol empresa i de qualsevol administració. Aleshores, pues, aquestes dues persones que van quedar, a més de fer la seva feina, de tota la feina, han tingut que estar ensenyant a les altres persones que han entrat. I a part, pues, no tenim cap de servei, cap de l'oficina pressupostària, que era una peça fonamental.
Sí, la jefatura era el que jo tenia.
Efectivament, però a part de la jefatura, pues això. Aleshores, hem de ser comprensibles, com seria qualsevol persona, en què la faena de 5 persones l'han estat fent 2 persones i, a més, aquestes 2 persones han tingut que estar ensenyant a 2 persones més que s'han incorporat al departament. Els que vull felicitar i agrair tot el treball que fan dia a dia. De veres que l'oficina pressupostària té uns treballadors que són un luxe.
Adrià Casabó, portaveu del Partit Popular, li va dir a l'alcalde, senyor alcalde, però les de, per exemple, les del 2021, les del 2020, l'alcalde va assumir que era responsabilitat d'ell.
Ja. Bueno, és que són factures que s'han quedat per ahí, pel motiu que siga. Són molt poquetes, i pugen molt poquet. Jo crec que les del 2020 pujaven, estic parlant de memòria, 2020 crec que pujaven 25.000 euros, i crec que eren 7 factures, 2021 crec que pujaven uns 30 i pico mil i eren crec que unes 6 o 9 factures, no recordo bé, que són factures que se queden per ahí per el motiu que siga, per ahí rodant i després passa el que passa, que passen els anys, s'han quedat per ahí i bueno, i ara si ja mos les llevem de damunt, afortunadament, se quedarà tot liquidat. I jo d'ací també recorde, jo això ho recorde una i una altra vegada, és fonamental que la factura quan se presenta a l'Ajuntament estiga ben descrita, detallada, a quina regidoria va i posar d'una forma visible la retenció de crèdit o en este cas si té un contracte, el número del contracte, la referència del contracte.
L'alcalde acaba dient hi ha que tallar este cercle viciós.
Efectivament. Què volem fer en això? El que volem fer en tot això és primer pagar tot el que se deu, després fer una modificació de crèdit per a poder licitar aquelles regidories que tenen que fer licitacions, per a aprovar també, hem d'aprovar el pressupost el més aviat possible per a que quan acabe el 31 de desembre s'hagin tramitat totes les licitacions, s'hagin fet totes les RCs i que en la 413 no quede el que ha quedat este any, que quede pues, lo que és normal, que quede lo dels últims mesos, que per unes coses o unes altres se puga quedar, però no el que ha quedat este any.
Jo ara cada vegada que vinga li preguntaré com porta la 413?
I jo li agrairé que m'ho pregunte perquè jo m'interessa moltíssim de preguntar tots els dies com va la 413.
Sabina Escrig, portaveu de l'equip de govern de l'Ajuntament de Vila-real, gràcies per haver estat així.
Moltíssimes gràcies per convidar-me.